Guaita que tenim. Obrim la finestra per observar i comprendre el nostre entorn natural. Amb Sergi Corral.
Benvinguts i benvingudes a un nou Guaita que tenim amb en Sergi Corral. Sergi, bon dia.
Molt bon dia, Ona.
A veure...
Guaita, podríem dir, un xic especial. Perquè estem en setmana especial.
Estem en setmana especial, sí.
Estem en setmana de molta ràdio, de commemorar el Dia Mundial de la Ràdio, que serà aquest proper divendres, dia 13 de febrer, però fem una mica, us posem en terreny i ho portem a l'àmbit més científic, podríem dir, de la ràdio, no? Anem a parlar concretament de què són o com s'aconsegueix que ara mateix estiguem fent ràdio, que estiguem parlant a través de lo que abans en deien les ones hertzianes.
Mm-hmm, o sigui, com arriba la ràdio a casa de la gent, no?
Exacte,
més o menys.
Com arriba la ràdio a casa de la gent. I per això hem de recuperar un tema que ja havíem tractat en algun Guaita anterior, quan vam parlar de tots els colors de la llum, i vam parlar de l'espectre electromagnètic, que evidentment és... El rang, el que ens determina, depenent de la longitud d'ona, les diferents ones que tenim, des de la ràdio, ràdios, espectre visible, ultraviolat, infraroig, rayos X, rayos gamma, etc. Tot aquest espectre. L'espectre, aquest electromagnètic, és el conjunt de tots els tipus de radiació que es desplacen amb ones. És a dir, totes les ones electromagnètiques, incloent-hi tant els conceptes d'emissió, qui emet, o d'absorció, tant també el cos. Aquesta radiació és un tret característic de cada cos i, per tant, serveix per identificar-lo. Tots emetem radiació, per tant, és un tret identificatiu de tots els cossos del planeta i de més enllà, perquè això per astronomia, evidentment, també s'empra molt. La unitat bàsica de mesura d'aquest espectre electromagnètic és la longitud d'ona, que normalment ve mesurada en nanòmetres, mida molt petita. En física es coneix com a longitud d'ona la distància que recorre una pertorbació periòdica que es propaga per un mitjà en un cicle, o sigui, recorre una pertorbació, per exemple, un so, o la imatge més... gràfica podria ser si tu tires una pedreta en un bassal, veus que al voltant de la pedreta es van servir les ones, aquestes són les ones, i hi ha la seva propagació, no?, en un mitjà que en aquest cas
és l'aigua.
És aigua. Apliquem això al so que avui estem tractant, no? El rang de l'espectre electromagnètic va des dels rajos gamma i X, els que tenen menor longitud d'ona. Quan menor longitud d'ona té un raig o té un d'allò, més penetrant és. Per això són més perillosos per a les cèl·lules del cos, els rajos gamma i els rajos X. Les ones de ràdio són les que tenen major longitud d'ona.
Per tant, aquestes no són perilloses.
No ens fan mal. Si hi ha algú d'aquests que a vegades surt amb un... anava a dir m'agufo, però no aquells del gorro de plata, que
deien
que les ones de ràdio fan mal. No.
No.
A menor longitud d'ona, menor freqüència i més energia. Per això, com hem dit, els rajos gamma i X són molt més penetrants i sempre, per exemple, amb el diagnòstic mèdic. I a major longitud d'ona, major capacitat de propagació. Vet aquí el que passa amb les ones de ràdio i per el que les fem servir, perquè tenen una capacitat de propagació molt alta i això ho necessitem perquè... si hi ha una distància molt gran entre l'emissor i el receptor, perquè es pugui fer aquesta comunicació, no?
Clar, perquè puguin arribar més lluny.
Exacte. No, no oblidem que estem parlant d'un mitjà de comunicació i és necessari de que s'emeti, però que també que arribi.
Clar, exacte, no es pot perdre pel mig del camí.
No es pot perdre. Les ones de ràdio o radiofreqüència tenen longituds d'ona d'entre més de 10.000 metres, les de molt baixa freqüència, fins a un metre les d'ultrafreqüència. Al mig hi tenim la ona llarga, la ona mitja i la ona curta, que això ja ens sona una miqueta més. Si ens anem, per exemple, això ho veurem una mica més tard, quan d'allò, evidentment sempre, especialment en comunicacions, i les ones de ràdio poden ser creades de manera natural per fenòmens naturals, com per exemple els llamps, o objectes astronòmics, que és el que hem dit abans, que allò de trobades a la tercera fase, no? La pel·lícula aquella del Kubrick, que em penso que era, no? De l'Stanley Kubrick, o de, si no, crec que anava per aquí. Era això, comunicacions a través d'ones de ràdio amb possibles civilitzacions extraterrestres en de l'espai, doncs això també. O també poden ser generades de manera artificial i són utilitzades, com dèiem, per comunicacions de ràdio fixa i mòbil, radiodifusió, radar i altres sistemes de navegació, satèl·lits de comunicació, xarxes telemàtiques i molt altres aplicacions.
Per tant, veiem que aquestes zones fan servir per moltes coses.
Per moltes coses. També ens agrada repassar una mica la història aquí al Guaita, suposo, d'aquí, dels inventors, no? D'aquestes personalitats importants que han fet possible aquests descobriments. Doncs mira, les ones de ràdio es van predir per primera vegada en un treball matemàtic realitzat a l'any 1867 pel físic matemàtic escocès James Clerk Maxwell. Maxwell descobreix les propietats de la llum en forma d'ona i les similituds que tenen a través d'observacions elèctriques i magnètiques. La seva teoria matemàtica, ara són anomenades les equacions de Maxwell, i descrivia com les ones de llum i les ones d'electromagnetisme que viatgen per l'espai irradiades per una partícula carregada a mesura que experimenten una acceleració. Això és un concepte tècnic, no? Descrivien bàsicament com es propaguen, com viatgen aquestes ones. El 1887, Heinrich Hertz, aquí ens sona més, d'això de les ones hertzianes.
Hertzianes ve d'aquí, no?
Ve d'aquí. Era un físic alemany que va demostrar la realitat de les ones electromagnètiques de Maxwell en generar experimentalment ones de ràdio en el seu laboratori, demostrant que exhibien les mateixes propietats que les ones de la llum, ones estacionàries que tenien refracció, difracció i polarització. Les ones de ràdio, originalment anomenades ones hertzianes, van ser utilitzades per primera vegada en comunicació a mitjans de la dècada del 1890 per un altre que ens sona, el Guglielmo Marconi, qui va desenvolupar els primers transmissors i receptors pràctics de ràdio.
Per tant, un cop vam tenir aquestes ones hertzianes, vam haver de posar-hi aparells, no?, per fer-les servir.
Exacte. I el terme modern, el d'ona de ràdio, va reemplaçar el nom original d'ona hertziana al voltant del 1912.
Per tant, ja fa més de 100 anys que tenim aquest nom.
Ja fa més de 100 anys que tenim aquest nom. Ja sabem que la ràdio és més que centenària,
eh? I tant. Sí.
Les ones de ràdio, en el buit, viatgen a la velocitat de la llum. Quan... Ja sabem que el buit és una condició molt idíl·lica, que no es dona mai. És allò en ciència, la teoria i la pràctica, que van separades. Una va per un cantó i una altra per un altre, però normalment els càlculs els fan els teòrics, per tant, en aquestes situacions idíl·liques. Després la pràctica és el que els desmunta els càlculs.
Exacte.
Quan passen a través d'un medi material, s'alenteixen segons la permeabilitat d'aquest objecte, o sigui, segons el que deixin passar o no deixin passar.
Si triguen més o menys, no?, a travessar-lo.
Exacte. I a l'atmosfera terrestre trobem que s'acosta bastant a la teoria, perquè les ones de ràdio viatgen a velocitats pròximes a la llum gràcies a la primesa de l'aire. O sigui, podríem dir que l'aire és molt permeable i gairebé s'acosten a la teoria. Aquestes formulacions que van fer en principi el Maxwell i el Hertz i tota aquesta gent. A la ràdio els elements claus són el transmissor, el primer element clau, en podríem dir, que a través d'un oscil·lador electrònic genera un corrent altern que oscil·la a una freqüència de ràdio, anomenada portadora, perquè serveix per transportar la informació a través de l'aire. L'antena de ràdio també és un element clau, perquè l'antena de ràdio irradia aquesta energia, aquesta ona portadora, l'emet i la transporta més enllà a través de l'aire. Les ones de ràdio porten la informació a la ubicació del receptor, que és l'altre element clau, quan arriba. La senyal d'informació pot ser un senyal d'àudio, que representa el so d'un micròfon, un senyal de vídeo, que representa imatges de moviment, o un senyal digital, que representa des d'una computadora.
Llavors, això del senyal de vídeo, la tele també va amb bones hertzianes?
Va amb bones hertzianes,
també. Ah, carai.
Sí, sí. També va amb ones hertzianes. Són ones de ràdio, de longitud diferent, o sigui, però el senyal es transmet a partir de les ones hertzianes. Una nova antena receptora capta aquestes ones, que aleshores un parell receptor les recull i n'extreu la informació. El receptor, hem de dir que primer utilitza un filtre de pas de banda per separar la senyal de ràdio de la senyal de ràdio de l'estació desitjada de tots els haps de ràdio captats per l'antena, perquè l'antena ho capta tot i has de filtrar només
la freqüència que tu vols,
clar, que estem parlant ara mateix, i no sentiries qualsevol altra ràdio a aquesta mateixa hora, sentiries el Jordi Basté o la competència o una altra ràdio de, o Catalunya Ràdio, no? Però en aquest cas no, ens estem escoltant el guaita que tenim. Doncs, després les amplifica el senyal perquè sigui més fort i després n'extreu el senyal de modulació que conté aquesta informació. El senyal recuperat s'envia a un altaveu o un audífon per produir el so o una pantalla de televisió per produir una imatge visible a través d'altres dispositius.
Per tant, necessitem molts aparells per aconseguir que la ràdio ens arribi, el transmissor, l'antena de ràdio, aquest receptor, i aquest receptor que fa tota aquesta feina, no?, de destriar quina freqüència volem escoltar. Sí, sí,
de traducció del senyal, de destriar i traducció, no?, el que nosaltres, el senyal que nosaltres volem escoltar.
Una cosa que ens sembla tan fàcil, no? Obrim, girem la rodeta de la ràdio i ja sona, però no, aquí hi ha un engranatge molt important.
Per l'aire viatja moltes coses, i molts sons diferents, i amb moltes velocitats d'ona diferents, no? Moltes longituds d'ona diferents, per tant, ha de tenir la capacitat de destriar-lo i de fer tot plegat. I si ara aquí hi remenem tot lo digital o tot com ha evolucionat avui en dia, doncs ja el tema es complica una miqueta més.
Exacte, tu diràs.
Abans, quan començàvem, o relativament proper al començament, hem explicat això, les ones llargues, mitges i curtes. Sabeu que en ràdio es parla molt de l'amplitud modulada i de la freqüència modulada, és a dir, la AM i la F, la FM.
Exacte.
En la M, la freqüència belluga entre els 535 i els 1.705 kHz. L'hertz és la unitat de mesura de la freqüència de ràdio. En l'AM, la freqüència de ràdio es manté constant, però es varia la seva amplitud, o l'altura de potència d'ona per representar el so. L'amplitud modulada són de baixa freqüència i tenen la capacitat de rebotar en la ionosfera, que és la capa superior de l'atmosfera, la qual cosa permet viatjar a distàncies enormes, fins i tot milers de quilòmetres. És més sensible a les interferències, per això se sent més soroll de fons, de l'AM, de la freqüència de l'amplitud modulada. Vale.
És més fàcil que es colin les altres ràdios per allà sota, no?
És més fàcil que es colin les altres ràdios, però en determinats moments de la història, com permet viatjar a distàncies molt més llargues, s'ha utilitzat molt la AM, l'amplitud modulada. Sobretot en temps de guerres i en temps de històries d'aquestes, de conflictes, per allò. Recordem també allò de Ràdio Pirinaica, que no emitia quan el franquisme o quan la dictadura, que emitien des de Centre Europa, crec recordar, des de la Unió Soviètica, pràcticament. I després tenim la freqüència modulada, que va de 87,5 MHz a 108 MHz. O sigui, la banda de la ràdio, aquí a Ràdio L'Escala, per exemple, som al 107.6.
Exacte.
Doncs estem cap al final.
Cap al final de tot.
Cap a la cua, cap a la cua. A l'FM, l'amplitud d'ona ens manté constants, però es varia la seva freqüència, és a dir, la velocitat a la que oscil·la. Té un abast més limitat, normalment fins a un centenar de quilòmetres, ja que les ones no reboten a l'atmosfera, a la part superior, aquesta ionosfera que rebotava l'amplitud modulada. És molt més resistent a les interferències i, atenció, perquè permet transmetre en estèreo.
Ah, carai, allò que aquí a la ràdio diem tant, si és en mono o és en estèreo.
Això és en mono o en estèreo, clar, per exemple, és una amplitud, és una freqüència ideal per la música.
Perquè et permet tenir més d'un canal.
Exacte, et permet tenir més d'un canal.
Doncs Sergi, moltes gràcies per aquesta classe de les zones hertzianes que avui ens has descobert una mica, no? Com ho podem...
Sí.
Com ens arriba aquesta ràdio
Exacte.
A casa.
Exacte, és una mica difícil d'entendre.
És molt abstracte.
És molt abstracte, eh? És difícil d'entendre pel personal, però l'emissor, antena, receptor, i que viatgen per l'espai, i que viatgen a diferents... Quedeu-vos amb allò de la pedreta al llac.
Allò de les zones que va fent la pedreta.
De les zones que va fent la pedreta. Això ho entendreu molt més.
Doncs Sergi, molt ens retrobem un altre guaita que tenim.
Fins al proper.